els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Ara sí que ens agrada posar un ull també al mapa del món per analitzar l'actualitat internacional. I per això avui ens acompanya l'Òscar Mateos, que és doctor en Relacions Internacionals i professor de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Òscar, com estàs?
Molt bé, molt content benvingut de tornar aquí després de tant de temps. Sí.
Clar, estàvem fent memòria i dic, mare meva, Òscar, o sigui, és que potser fa...
No sé, molts anys.
Molts anys. 10 anys,
sí, potser.
Bueno, ara he estat una mica agosarada, eh?
Potser però, massa, sí.
Potser massa. Però bé, una salutació especial a l'Emili Pacheco, també, que segur que ens està escoltant.
Sí.
Amb aquell Nits Estel. De fet, aquest matí, ja t'ho deia, doncs, també ha passat per la caravana l'Eugeni Villalbí, amb aquelles tertúlies que es feien a la nit.
Sí.
Molt interessants. I res, un plaer, perquè encara no havíem coincidit des de Blanquerna, encara no havíem coincidit amb l'Òscar.
Sí, sí, doncs mira, molt content de tornar aquí, això m'ho sento una mica com casa
sí,
meva.
Sí, no?
També.
Com has sentit? Sí. Perquè, clar, l'estudi és el mateix.
És com tornar, no?, molts anys després, doncs, doncs una dinàmica que vaig gaudir moltíssim durant molts anys, sí.
Mira, anava a dir, la vida dona moltes voltes i és que és així, no, Òscar? Perquè una plana internacional que una setmana més se centra en el conflicte obert entre Israel i Gaza, tot i que després en parlarem, al món segueixen en actius molts conflictes, com per exemple Ucraïna o el Congo. De fet, aquest cap de setmana, si no m'equivoco, el papa Francesc també demanava, feia una crida, dir un alto el foc pel que fa al conflicte entre Israel i Palestina, però també per tots aquells altres conflictes que estan una mica a l'ombra, diguéssim, no? Del que està passant a Palestina.
Clar, efectivament. És a dir, en paral·lel a la dramàtica situació Israel-Palestina, que està sent duríssima, històrica i que té moltes implicacions geopolítiques, hi coexisteixen una trentena de conflictes armats, alguns dels quals tenen una repercussió en termes, no, de víctimes mortals gairebé a nivell diari brutal i que normalment no en parlem. Ens hem acostumat a invisibilitzar o a conviure amb realitats de patiment, de violències, que realment generen moltíssima, moltíssima mort cada dia. No?
Mira, si et sembla, avui en parlarem. De fet, hem dedicat aquest espai doncs, per parlar justament d'això, d'aquests altres conflictes que viuen una mica a l'ombra de tot el que està passant a Israel i a Hamas, i diríem, i al món, no?, en general. Clar, l'ofensiva terrestre d'Israel, tot el que està passant a Israel, és important, també, que quedi clar això, Òscar, no?
És importantíssim. Estem visquent, desgraciadament, una altra vegada, un altre episodi històric en el que suposa una nova concatenació d'una crisi global més després de la crisi dels migrants al 2015, l'arribada de Trump, l'arribada de la pandèmia a Ucraïna, i ara això és un episodi d'una magnitud i unes repercussions, sobretot en termes geopolítics, pel que suposa per l'ordre internacional, per com els actors, sobretot Israel, el govern d'Israel en aquests moments, no?, com està doncs d'alguna manera saltant-se el dret internacional humanitari, que són les normes, les regles que pauten què es pot fer i què no es pot fer en una guerra, que això existeix des de finals del segle XIX, doncs estem assistint a una dinàmica que el que fa és posar en una situació molt complicada les pròpies normes, regles del joc en l'ordre global, en un context on ja veiem que les institucions multilaterals, especialment Nacions Unides, sobretot des d'aquell atac també unilateral dels Estats Units al 2003, estaven patint moltíssim. Això espero que no sigui un certificat de defunció, però sens dubte és i té unes repercussions extraordinàries que encara estan per arribar.
Clar, jo, mira, fa uns dies parlem, ja saps que contem també amb el professor Manuel Manonelles, que també ens fa una radiografia en aquest espai Mapa Mundi, al Fabricació Propi, i des del primer dia ens parlava també del paper importantíssim d'Anthony Blinken, que ara no sé si ara mateix està a Israel, crec que sí que ha fet aquest viatge d'última hora, però una mica per entendre, i ara passem, òbviament, a tractar altres conflictes, però el paper, diguéssim, o jo sempre li demano professor Manonelles, Òscar, com la clau, qui té la clau aquesta setmana, no?, per poder, diguéssim, donar aquest pas cap a la pau, si es pot dir d'una manera.
que és difícil saber qui té la clau. Ningú, molts actors tenen la clau. La clau, sens dubte, la té en aquests moments el govern d'Israel, de poder sotmetre's una mica a les regles de joc que existeixen i que Nacions Unides, en boca sobretot del seu secretari general, Antonio Guterres, porta setmanes, ja portem un mes d'ofensiva, no? Doncs insistint que això té unes greus repercussions. La clau, efectivament, la té als Estats Units, que en el fons és qui estan avalant doncs, aquesta, no?, dinàmica unilateral amb greus repercussions. Perquè, en el fons, el que estem parlant és que aquest debat sobre el dret a la defensa, que existeix en termes de dret internacional, però evidentment ha d'estar avalat per Nacions Unides, per una votació al Consell de Seguretat i per una sèrie d'articles a la Carta de Nacions Unides que estan en particular recollides al capítol 7, on tu necessites l'aprovació de la resta de membres per poder fer això. Què suposa això? Que doncs, Israel, el govern d'Israel, s'està saltant totes les normes i no només això, sinó que a més està incomplint una de les grans regles internacionals, que és que la població civil ha de ser sagrada. Ja sabem, des de la Segona Guerra Mundial, de manera paulatina, gairebé tots els conflictes al final han acabat doncs, convertint a la població civil, sobretot menors i dones, en objectius de guerra. Hi ha una dada que jo explico moltes vegades a classe per explicar, i que és llarga d'explicar en el sentit de com han canviat els conflictes armats en els últims 100 anys, però perquè ens fem una idea, la Primera Guerra Mundial, 9 de cada 10 víctimes mortals eren soldats, eren efectius de guerra, que eren els quals d'alguna manera estaven reconeguts com a parts per enfrontar-se quan hi havia un conflicte normalment doncs, entre dos estats o internacional. De manera paulatina, el que hem passat, i ens diu la Creu Roja, que és l'organisme que sobretot es centra en protegir aquests drets de la població civil en contextos de guerra, és que avui dia, els conflictes actuals, 9 de cada 10 persones que són víctimes de la guerra i de la violència de la guerra són població civil. El que està fent Israel és, efectivament, corroborar aquesta tendència, però d'una manera molt flagrant i terrible pel que suposa també pel missatge, precisament pel respecte d'aquest dret internacional, perquè degut no, a aquesta duríssima situació que va patir fruit dels atacs de Hamas, el que estem veient és un càstig col·lectiu de persones, sobretot de nens i nenes, que no tenen res a veure amb Hamas i que estan sent, doncs, estan pagant el preu d'aquesta dinàmica absolutament indiscriminada. Però que en el fons es contextualitza en aquest canvi que les guerres han anat fent, per desgràcia, en el qual la població civil doncs és la principal víctima, no?, de tot això.
I, Òscar, és interessant també el paper, diguéssim, del poble israelià. O sigui, és a dir, els israelians jo crec que també estan canviant una mica, no?, aquesta visió, no?, que tenien del seu propi govern i de la seva pròpia política.
Clar, estan passant moltes coses. Hi ha una protesta interna en contra del govern de Netanyahu, no?, per la mala gestió, diguem, no?, del segrest dels hostatges que té Hamas, per l'ofensiva que va fer Hamas en el seu moment i per no haver previst doncs, aquest episodi en particular. També hi ha protestes internes dels pocs, però també significatius. Aquests dies surten a Twitter dins d'Israel col·lectius pacifistes protestant per l'ús de la guerra i d'aquesta manera tan indiscriminada de la violència contra la població civil. I també hi ha, evidentment, els jueus arreu del món i sobretot als Estats Units, i hem vist doncs, aquests dies moltes protestes a ciutats com Nova York i Washington d'associacions que estan demanant un alto al foc immediat de jueus liderats per persones que estan demanant la pau. Tot això és important visibilitzar-ho perquè a vegades confonem termes i confonem doncs, el que és el govern israelià, que efectivament ve avalat per una part notable de la societat israeliana, però també per sectors que evidentment no tenen res a veure amb aquesta visió de la gestió d'aquesta situació, i per una comunitat jueva que és molt més àmplia, plural, no?, i diversa en aquest sentit.
Fixa't tu, deixa'm explicar, més aviat exposar aquesta xifra, aquests 10.000 morts a la Franja de Gaza, un 40% serien nens. En aquest sentit, UNICEF i Save the Children manifestant la seva preocupació davant d'aquestes xifres esgarrifoses de morts, també d'infants, òbviament. Clar, el que està fent Israel amb la població de la Franja de Gaza, ja es podria dir, a veure, volem la teva opinió, Òscar, és un crim de guerra? Estem davant d'un genocidi?
És una diferència que fem entre el concepte de genocidi i el de crims de lesa humanitat, que estan recollits en el dret internacional humanitari, que són punibles per l'Estatut de Roma, que és el que dona vigència a l'Acord Penal Internacional. Els crims de lesa humanitat són una sèrie de delictes i de crims que estan pautats, que té a veure doncs, amb el setge de fam, de gana, de set a persones, l'atac indiscriminat i les violacions de drets humans massives. I el genocidi el que fa és que està, d'alguna manera, objectivat i dirigit a un grup ètnic racial, religiós, concret. En aquest cas és bastant obvi que estem parlant ja d'un genocidi, perquè qui pateix doncs, aquesta realitat és un grup molt particular, que és la població palestina de la franja de Gaza. Per tant, estem parlant de crims de lesa humanitat en una realitat cada cop més òbvia, no?, de genocidi. De fet, la pròpia Cort Penal Internacional ja el 2021 va obrir instàncies per investigar doncs, alguns indicis que apuntaven en aquesta direcció, doncs, ja amb arrestos arbitraris que s'estan produint, tortures, etc. No? Una sèrie de dinàmiques indiscriminades. I, per tant, no és una realitat nova, sinó fa temps que n'estem parlant. No? Jo crec que és bastant evident. Nacions Unides, l'Acord Penal Internacional, el propi exfiscal de l'Acord Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, ja va fa 3 setmanes dir que tots els indicis apuntaven a això. Per tant, estem davant d'una situació enormement greu. És veritat que tots els conflictes armats generen un gran patiment, alguns més que d'altres. La guerra a Síria ha passat i s'ha invisibilitzat moltíssim, no? Però hem d'entendre que els crims per genocidi no es produeixen sempre en qualsevol conflicte armat. Pot haver-hi població civil afectada de manera directa o indirecta per una guerra, però no que siguin objectes directes un grup determinat com està passant en aquest cas. Jo crec que els genocidis més recents a la història que tenim, ens hem de remuntar als anys 90, a Ruanda, amb 800.000 persones assassinades durant 100 dies, a Srebrenica, no? Com durant una nit 9.000 persones d'un grup determinat van ser, en el context de la guerra de l'antiga Iugoslàvia, van ser assassinats, i jo crec que estem davant d'un altre episodi, tenint en compte i separant de que, evidentment, en moltíssims altres conflictes, la població civil continua morint i, evidentment, hi ha conflictes que en els últims anys estan i han deixat moltes més víctimes mortals que ara mateix, ara per ara, la situació palestina. No? Però hem de adonar-nos que la situació, en aquest sentit, en el moment que li posem doncs, i considerem que estem parlant d'un genocidi, estem parlant d'una situació molt greu i que té, diguem, una regulació determinada en termes jurídics a nivell internacional, no?
Estem parlant amb l'Òscar Mateos. Ell és politòleg, professor i coordinador del grau de Relacions Internacionals de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Ho dèiem a l'inici, Òscar, que volíem parlar d'Israel i Palestina, però és que, clar, l'actualitat fa que la plana internacional se centri només en aquest conflicte, però, com dèiem, al món segueixen molts conflictes en actiu.
Molts.
Mira, ens pots fer una aproximació perquè siguem conscients?
Jo crec que una de les millors referències, un dels millors centres d'estudis que tenim aquí a casa nostra, és l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, que porten gairebé 25 anys fent un seguiment amb un anuari que es diu Alerta, i ens fan un seguiment dels tots els conflictes que existeixen al món. L'Escola de Cultura de Pau, habitualment, doncs, en aquest anàlisi que fa anual, ja ens parla d'uns 25-30 contextos que s'han de considerar com a conflicte armat. Això què vol dir? Això a classe ho expliquem. No podem, diguem, parlar de contextos on on totes les característiques o algunes característiques poden ser diferents. És a dir, necessitem que hi hagi un determinat nivell d'intensitat i de letalitat per considerar doncs, un context de conflicte armat. No? Sí. I en aquest moment estem parlant d'uns 25-30 arreu del món, alguns o bastants dels quals ara mateix tenen lloc al continent africà, però no tots, i alguns dels quals també passen molt desapercebuts i que tenen un nivell de violència molt extraordinari, com per exemple a Mèxic o a Brasil, que en parlem poquíssim, però on el nivell també de violència és enorme, no?
Ara en parlarem, però fem res, una ullada en aquest mapa mundi, aquí a Fabricació Pròpia, avui amb Òscar Mateos. Ucraïna, com avança? En quin punt està ara mateix, Òscar?
Jo diria que és difícil tenir com una radiografia exacta de tots els conflictes. No? Aquí sí, cada... Sí. caldria, no, doncs, evidentment, tenir la fotografia pormenoritzada de les persones que són especialistes en cada conflicte. Jo, per exemple, m'he dedicat molts anys a analitzar els conflictes a l'Àfrica i quan un més analitza un conflicte se n'adona que són enormement complexos, no? Per tant, generalitzar sempre és difícil. Per tant, preneu amb pinces aquesta fotografia, no?, que és aproximativa, de seguiment una mica de l'actualitat, però la realitat ucraniana és d'un cert estancament dins d'una situació enormement greu, en la qual, doncs, en aquest últim mes, no?, Rússia, doncs, ha aprofitat precisament un cert trànsit de la situació ucraïna a un segon pla per intensificar les ofensives a algunes zones com la pròpia zona de Donetsk, no?, que és on hi ha hagut més incursions militars. Però hi ha un cert estancament, una certa fatiga del conflicte, la sensació de que ara Ucraïna, no?, hem vist com el govern ucraïnès de Zelensky, de manera polèmica, no?, doncs, en algunes votacions de l'Assemblea General de Nacions Unides davant de la situació Israel-Palestina s'ha abstès, no?, s'ha abstingut.
Sí.
Per què ha fet això? Doncs que segurament perquè en el fons té por, doncs, a perdre alguns dels principals aliats, sí, Estats Units i la Unió Europea, que són els que estan donant recolzament a, doncs, a la seva defensa respecte a la invasió russa, no? Però estem en una situació de cert enquistament on la població civil, novament, continua sent la que està patint el principal preu de tot plegat, no?
Tu deies abans, Òscar, ets especialista en el conflicte del Congo. Dius que no només segueix en actiu, sinó que està comportant unes xifres rècords de desplaçats ara mateix.
Clar,
la República Democràtica del Congo.
Si tinguessin temps, no? La República Democràtica del Congo és un país que pràcticament des de mitjans dels 90 porta una situació o atravessa una situació d'enfrontaments ininterromputs, sobretot a l'est de la part del Congo, que és la que fa frontera amb Uganda i Ruanda, amb una violència i amb un context molt vinculat a la situació política precisament de Ruanda i d'Uganda. Els nivells de violència en aquella zona són extraordinaris. Hi ha qui parla. Són dades que a vegades s'han confrontat una mica, però hi ha algunes ONGs que parlen que des de l'any 96 6 milions de persones han perdut la vida en aquest context. Estem parlant de 6 milions de persones. Alguns han parlat que és la guerra mundial africana per la quantitat d'altres actors internacionals i regionals que hi participen. I qui realment pateix la violència d'aquesta guerra des d'aleshores, sobretot són nens i nenes, però molt especialment les nenes i les dones. Una de les característiques, per desgràcia, d'aquest context ha estat l'ús de la violència sexual, de les violacions com una arma de guerra per part de les diferents milícies, exèrcits locals, i inclús també han estat acusades les tropes de Nacions Unides a vegades per utilitzar, doncs, aquesta pràctica, que evidentment això també és considerat un crim de lesa humanitat que afecta sobretot a la realitat de les dones. La situació ha revifat en els últims mesos amb grups locals com l'M23 que s'han reactivat en aquella zona dels Kivu, sobretot a la part del Kivu Nord, i que està portant a que aquesta situació de violència latent que moltes poblacions, sobretot a les zones rurals, pateixen des de fa molts anys, doncs hagi empitjorat. Per tant, estem parlant d'una situació on, recordem, ja més de 20.000 cascos blaus, presència de molts actors internacionals i una gran presència de grups armats del Congo, de Ruanda i d'Uganda. Una complexitat extraordinària, que si tinguessin temps veuríem, doncs, una mica la difícil situació que pateix.
Clar,
no?
Perquè tota com ens hem d'imaginar el dia a dia? Vull dir, no? D'un país en què ara mateix, com estàs explicant aquesta situació?
Doncs ens hem d'imaginar sobretot a la gent que viu a les zones rurals del Kivu Nord, que és la regió que més pateix aquesta situació, com una situació veritablement esfereïdora, pràcticament d'inseguretat constant, de constants atacs i violacions de drets humans per part de les diferents milícies que operen allà, per part d'un un paper bastant inoperatiu per part de les Nacions Unides, de les tropes i dels cascos blaus que estan allà, que han estat acusades moltes vegades també de violacions de drets humans o d'una certa inaptitud a l'hora de gestionar el conflicte, i d'una situació veritablement terrible per la incapacitat que també demostra, no?, doncs, les organitzacions internacionals de poder donar un impuls en termes, doncs, de pacificació d'una zona especialment que ha patit, no?, moltíssim en els últims anys.
Clar, perquè una pregunta, Òscar, el paper ara aquí de la comunitat internacional, quin és? O sigui, com poden actuar, no? Com es pot... Ostres, abans et preguntava, no?, de com esdevindria tot a Israel, però sembla una mica que és aquesta cronificació, no?, del conflicte.
Jo crec que utilitzes un concepte molt adequat, hi ha una certa cronificació, la violència s'ha convertit en un modus operandi, hi ha una cultura de la violència cada cop més present, també molta gent, grups de dones que s'organitzen, fan front, hi ha un documental de Metges Sense Fronteres esfereïdor, no?, sobre les dones que han patit violacions per part dels actors i com s'organitzen i fan front al trauma i al que han d'enfrontar en el seu dia a dia. Doncs també ens parla d'una realitat resistent i resilient davant de tot això, però, com bé dius, no?, una situació molt cronificada, la que, per exemple, no ho hem dit, empreses multinacionals també vinculades a l'extracció dels minerals han estat, no?, durant molts anys també inclús font de debat al conjunt, no?, de les diferents espais de Nacions Unides, d'algunes legislacions i regulacions que intenten veure com aquestes empreses no fan tant de mal o no tenen tant impacte amb la seva extracció de minerals, per exemple.
Clar, aquest és un altre punt, Òscar, un dia podem parlar també del negoci de la guerra, no? Tot el que s'amaga després darrere, no?, de la guerra, d'un conflicte.
Clar, pensem que les primeres empreses que en aquest mes han patit uns guanys impressionants són les empreses armamentístiques, no? Pensem que la despesa armamentística de cada any dels principals 5 productors d'armes és supera amb escreix i de manera exponencial tot el que es dedica a qualsevol aspecte vinculat a desenvolupament o diplomàcia de pau. I la gran paradoxa, els cinc productors principals d'armes al món són els 5 membres del Consell de Seguretat de les Nacions Unides que tenen dret a veto, que són Estats Units, que són Rússia, França, Regne Unit... I ara s'ha manat el cinquè que en vindrà, Xina, perdó.
I Xina.
I per tant, ens està dient i ens està parlant del moll de l'os, ens està parlant de la gran contradicció que s'amaga en el nostre sistema i per on, d'alguna manera, hauríem d'abordar, no?, els grans canvis.
Òscar, mira, ens queden uns minuts, però crec que és important. Abans t'ho he mig preguntat així per sobre, però dèiem també que en aquest espai avui a Mapa Mundi el Fabricació Pròpia, sabeu que els dilluns intentem doncs també situar-nos en el món, posar el focus a fora, avui amb l'Òscar Mateos, i et preguntava per altres conflictes que segueixin actiu al món, no? I tu ens deies, bueno, és que no som conscients, però fins que... altra cosa és que els mitjans també, no?, i puguem donar aquesta, òbviament, aquesta cobertura, que és gairebé impossible, però que és importantíssim que se'n parli, no?, perquè si no queden en l'oblit totalment. Ens parlaves de Mèxic, no?
Per exemple, hi ha una de les, dels principals centres a nivell internacional que fa una anàlisi de la intensitat de la violència, que és l'ACLET, que és un centre que està als Estats Units, ens fa una molt bona fotografia d'on hi ha més violència armada i on pateix sobretot la població civil. I Mèxic sempre encapçala.
Encapçala.
La violència, diguem, relacionada amb el narcotràfic, amb les violacions de drets humans que d'alguna manera es venen cometent de forma sistemàtica, sobretot al principi al nord del país, però ara ja gairebé de manera generalitzada. És una virulència tan extraordinària i que passa tan desapercebuda que normalment no en parlem massa de Mèxic o del que té lloc també, per exemple, en molts indrets de Brasil on els nivells de violència són molt extraordinaris. O, per exemple, de la violència que en parlem molt poc d'un grup al nord de Nigèria, que es diu Boko Haram, i que s'extès a tota la regió que en diem del llac Txad i que afecta, doncs, a regions de Níger, de Camerún, etc. Són aquests, juntament amb Israel-Palestina, en aquests moments, amb Ucraïna, els contextos que aglutinen una violència extraordinària i que, efectivament, en molts dels casos el que succeeix és que s'acaba cronificant. Al moment que deixen de ser notícia,
exacte,
doncs es converteix en una violència latent que ja no és notícia. D'alguna manera està passant amb Ucraïna, tot i que va durant 2 anys ha tingut gairebé doncs, el protagonisme mediàtic exclusiu, pot acabar passant amb Palestina, que, de fet, Palestina portem dècades parlant d'una situació també latent de violència.
Aquesta guerra eterna, no?, que es podria, diguéssim, extrapolar a altres conflictes. No?
Exacte, el que estem vivint ara amb la situació de Palestina és un brot d'aquesta violència, una nova manifestació absolutament extraordinària, sobretot amb unes implicacions regionals, globals i geopolítiques d'una magnitud que encara no som capaços d'entendre, però que són absolutament enormes, no?
Òscar, és molt interessant tot el que ens has explicat. De debò, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a fer-nos aquesta radiografia. Sé complicada moltes vegades perquè us demanem, no?, de què ha de passar perquè doncs el conflicte acabi. Sí que hi ha factors, no?, que poden intervenir, però pel que tenim ara mateix, posem el focus a Israel i Palestina, però pel que tenim ara mateix, què hauria de passar, no?, perquè no s'hagués de cronificar el conflicte?
Ara mateix, diguem, els principals esforços diplomàtics, tant de Nacions Unides com de les principals organitzacions internacionals, ONGs, està centrada en demanar un alto al foc. Aquest primer pas és fonamental per poder començar a plantejar següents passos. És a dir, s'ha d'aturar aquesta ofensiva indiscriminada de càstig col·lectiu que està patint la població a la Franja de Gaza. El problema és el silenci bastant sorprenent que molts països, inclosa la Unió Europea, on hi ha hagut divisions internes bastant flagrants respecte a aquesta qüestió, i per una qüestió, no?, vinculada a dinàmiques geopolítiques, està portant a terme, no? Necessitem veus contundents de la majoria de països.
Correcte.
Que
demanin... Trobes a faltar, Òscar, que
sí, hi hagi sobretot aquestes veus. Crida molt l'atenció el paper una mica o bastant ambigu de la Unió Europea, sobretot el paper desconcertant que va tenir la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, al principi, que va ser contradita pel cap de la diplomàcia de la Unió Europea, que és el propi Josep Borrell, no? I, per tant, hi ha una certa discòrdia dins del sí de la Unió Europea. La Unió Europea, en teoria, sempre ha fet valer el seu caràcter normatiu, basat en valors, a la defensa dels drets humans. Això hauria de primar qualsevol posicionament davant de qualsevol realitat. I el que tenim és una situació de molta confusió, s'estan barrejant molts elements i que estan afectant, per desgràcia, la vida de milers de persones cada dia.
Gràcies, Òscar, de debò, gràcies.
Gràcies a vosaltres, molt content de tornar aquí.
Torna quan vulguis, al Fabricació Pròpia. Hem parlat amb l'Òscar Mateus, que ell és professor, és politòleg i també és coordinador del grau de Relacions Internacionals i de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna Universitat Ramon Llull. Això és casa teva, Òscar, i ja saps que torna quan vulguis.
Gràcies a vosaltres. Doncs,
vinga, que vagi molt bé.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.